IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ràdio Club. Abismes i certeses de la intel·ligència artificial. Amb Anna de la Salut.
Ràtio és un terme matemàtic que designa el quocient entre dues magnituds amb l'objectiu de comparar-les. Però l'arrel llatina de la paraula també fa referència a la raó, la proporció o la facultat de la ment que calcula i planifica. Aquest concepte, l'any 1949, va inspirar la creació de The Ratio Club, que durant una dècada va plegar joves científics que reunien per discutir qüestions de cibernètica. Emulant l'esperit d'aquell grup, obrim les portes del nostre propi Club de la Ràtio i donem la benvinguda a tothom que hi vulgui entrar. Avui fem una primera aproximació a la intel·ligència artificial. Jo som Anna de la Salut i això és Ràtio Club. La intel·ligència artificial està de moda. Darrerament s'enxerra moltíssim. Ens traurà a la feina, dominarà el món, serà capaç d'escriure un poema o un llibre, ens farà les feines de la universitat, ens farà manco intel·ligents, més lliures i més feliços, o més esclaus i més pobres. No sé encara si tot això és vera o són mites, però mirarem d'aclarir-ho. No sé si sabeu que ja fa dècades que la intel·ligència artificial forma part de les nostres vides. L'emprem quan fem una cerca a Google, per exemple, o quan comprem per internet, a les cases amb domòtica o als nostres cotxes per millorar la seguretat. El concepte, però, d'intel·ligència artificial ve d'en fora. El va encunyar l'investigador en ciències de la computació John McCarthy l'any 1956. D'això fa gairebé 70 anys. De fet, uns anys abans ja n'havia parlat el matemàtic Alan Turing, famós pel seu test. Ell es demanava si les màquines podien simular la intel·ligència humana i de quina manera podíem destriar un humà d'una màquina. Des de llavors, l'ésser humà ha volgut crear sistemes que puguin fer aquelles tasques que normalment requereixen d'intel·ligència humana, des d'Asimov, passant per Mary Shelley, des de Matrix fins a Terminator. Ho hem somiat, ho hem escrit, ho hem imaginat. Però, per començar, sabem què és la intel·ligència? És una qualitat única i ben diferenciada? Es defineix a través de capacitats humanes? I si és així, quines capacitats conformen la intel·ligència? Si ens costa definir el concepte d'intel·ligència, com definim idò la intel·ligència artificial? Qui m'ho podrà explicar, segur, segur, és Ramon López de Mántaras, professor d'investigació emèrit del CSIC a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial, del qual va ser fundador i director. És pioner de la intel·ligència artificial a l'Estat i a Europa. Investiga en IA des del 1975. Amb ell em cita un estudi de Catalunya Ràdio. Abans, però, comprovam si és un humà o una màquina amb el test de Turing.
El test de Turing.
Un record feliç.
Doncs mira, un record feliç és que quan anava al carrer, a la mà de la meva mare, quan era molt, molt, molt petitet, que havia acabat d'aprendre a llegir i llegia tot el que hi havia pel carrer, tot. El que hi havia, els lletreros, tot. I la meva mare, clar, estava farta perquè no pensàvem, no? Estava parant-me. Per tant, al descobrir, podríem associar-ho això amb el fet de que vaig donar-me compte de que sabia llegir. I això em va impactar moltíssim. És un descobriment, t'obre un món nou, no?
Què et fa sentir trist?
No, va, claríssimament l'estupidesa humana. És la causa de que no vulguem, de fet, resoldre molts dels problemes més importants que hi ha actualment. I en diré dos, que per mi són els més importants, l'escalfament global i les guerres.
Si poguessis inventar qualque cosa que canviés el món, quina seria?
Doncs és completament utòpic, perquè és impossible, ho reconec, però precisament això, erradicar l'estupidesa.
Un llibre, una pel·lícula o una obra que hagi canviat la teva manera de veure el món?
A veure, un llibre, possiblement l'Àlef, de Borges. Pel·lícula, doncs, 2001, una odissea de l'espai.
Quin és el propòsit de la vida?
Doncs hauria de ser, que malauradament no s'està complint, deixar un món millor per als nostres fills.
En una paraula, la intel·ligència artificial és...
És una eina, eh? Això cal que quedi molt clar. I ara m'agradaria afegir el que no és. La intel·ligència artificial no és intel·ligent, ni tan sols és tan artificial com sembla.
Ramon López de Mandaràs, moltes gràcies per atendre'ns. Primera pregunta és, amb tots els dubtes que hi ha avui dia, tots els titulars tendenciosos, com definiria per al gran públic què és la intel·ligència artificial?
Bueno, la intel·ligència artificial és un concepte molt ample, que hi ha una mica de confusió al voltant del que és, però bàsicament podíem dir, simplificant una mica, que es tracta de programar ordinadors, perquè en el fons, quan diem de màquines, quan diem les màquines i tal, darrere de la paraula màquina, de fet, ens estem referint a unes màquines molt concretes, que són els ordinadors, no? Les computadores, els ordinadors digitals, no? I aquests funcionen gràcies a que hi ha una cosa que se'n diu el software, o sigui, els programes que funcionen en aquestes màquines, que s'executen, se'n diu tècnicament, en aquestes màquines, no? Doncs tracta de fer programes que facin tasques. Si les fem nosaltres o si les fan els humans, diríem que cal intel·ligència, sigui el que sigui. Cal intel·ligència per ser dutes a terme. Tot i que fins i tot el concepte d'intel·ligència no és del tot clar què és, no? No està molt ben definit tampoc, no? En general, no? Però tots podem acceptar, doncs, que ser capaç de raonar, d'aprendre, de, no?, de conversar, de resoldre problemes una mica complicats, o jugar als escacs, o, en fi, diagnosticar malalties. Hi ha moltes activitats humanes on se suposa que les fem perquè som intel·ligents. I el que volem és que intentem fer una màquina ho emulgui, això, ho faci també aquestes tasques. Més o menys, no? Tot i que encara que les facin d'una manera molt diferent de com les fem els humans, de fet.
De fet, hi ha diferents tipus d'intel·ligència. Podem aquí xerrar, podríem estar ja els 40 o 50 minuts parlant de què és intel·ligència, ja no només humana, sinó allò que traslladam en aquestes màquines, en aquests softwares, i parlam d'intel·ligència estreta o dèbil i intel·ligència forta o general. També per al gran públic, quines són les diferències que signifiquen aquests dos conceptes lligats a la intel·ligència artificial?
Bueno, la intel·ligència artificial que tenim, que veiem avui dia, el que en diem ara intel·ligència artificial, són exemples, tot el que existeix, són intel·ligències artificials que en diem específiques, o en anglès es diuen narrow, que ho podríem traduir per estreta. Jo ara dic específica, perquè saben fer específicament una sola cosa molt bé, però només aquella cosa per la qual s'ha programat o se li ha ensenyat a fer d'alguna manera, no? Doncs repeteixo que aquesta és la intel·ligència artificial que existeix, la de veritat. Llavors es parla de que hi hagi en un futur intel·ligències artificials que no sàpiguen fer només una cosa bé, sinó que sàpiguen fer una enorme varietat de tasques en àmbits diferents i que les facin bé, esclar, no? Això seria la intel·ligència artificial general, no? Però després hi ha la intel·ligència artificial forta, que no és ben bé el mateix que la general. I la forta és aquella intel·ligència artificial que suposadament tindrà estats mentals. És a dir, no és que simularà que és intel·ligent, no és que simularà que té estats, sinó que els tindrà de veritat, és a dir, com nosaltres. Però ara estaríem parlant d'unes intel·ligències absolutament indistingibles de les nostres, en el sentit de que tenen consciència, emocions i això, i el que et deia, estats mentals, és a dir, creences, intencionalitat, objectius propis, de tot això, no? Això està molt bé com a concepte per polemitzar o per discutir des d'un punt de vista filosòfic, però jo sóc dels que creu que aquesta intel·ligència artificial forta és impossible. Sóc dels que creu que la intel·ligència artificial depèn del substracte on estigui situada. Em refereixo, per exemple, que en el nostre cas el substracte és biològic, és orgànic. És basat en la química orgànica. Nosaltres som éssers orgànics, no? Hem posat de cèl·lules vives, i la química que hi ha, que ho regeix tot en la base, és la química orgànica, no? I això sí que està demostrat, perquè nosaltres ho som, de que dona lloc a intel·ligència i a més estats mentals, emocions i tot, perquè cada un de nosaltres sabem molt bé que ho tenim, tot això. Per tant, no hi ha dubte que quan el substracte que en diem és biològic, és cel·lular, són cèl·lules vives, efectivament hi ha intel·ligència. La intel·ligència artificial, aquesta que en diem forta, suposa que això és possible també en, quan a sota, quan el substracte és xips, els xips electrònics, silici, la química del silici, podríem dir-li, no? En lloc del carboni, resumint. O sigui que a sobre, bueno, un ordinador digital, amb els seus circuits electrònics, que en el nivell més diguem-ne, més intern, més bàsic, són uns i zeros, o sigui, són circuits electrònics, hi ha uns components electrònics que estan, poden estar en dos estats, estat 1 o estat 0, es poden distingir dos estats, eh? I poden conservar aquest estat indefinidament, poden estar en estat 0, bueno, mentre tinguin energia, mentre hi hagi energia elèctrica que permet conservar aquest estat dins de la, dins de l'ordinador, doncs aquest estat es conserva a nivell del que és el calculador, la unitat central de procés, i llavors pot fer coses, pot manipular aquests uns i aquests zeros. O sigui, tot el que és la informàtica es redueix a manipular dos símbols només, l'1 i el 0. Llavors, aquest substracte, doncs, que no és biològic, que no són cèl·lules, no són cèl·lules vives, sinó que són, en el fons, transistors, que estan en estat 1 o en estat 0, transistor en el sentit de component electrònic, eh? No d'una ràdio de transistors, per aclarar-ho. Doncs bé, hi ha qui creu, que diu, que afirma, que també pot donar lloc a intel·ligència, emocions i això, a estats mentals. Jo no ho veig per aquí, jo sóc dels que penso que no. Ara, és una hipòtesi, d'alguna manera, que no està ni demostrada ni rebutjada ni refutada, que es diu la hipòtesi del sistema de símbols físics, que ja ve dels anys 70, això, no? I, de fet, és la gran hipòtesi de la intel·ligència artificial. És possible que hi hagi intel·ligència absolutament real com la nostra, amb estats mentals de veritat, intel·ligència forta, en una màquina que no és biològica? Aquesta és la gran pregunta. Alguns intuïm que no, però n'hi ha ningú que ho hagi demostrat. Altres intueixen que sí, tampoc quan ningú ha demostrat que sí, no? Per tant, en lloc de parlar... I, per tant, està més aviat... Per tant, més aviat a l'àmbit de la discussió, podríem dir, filosòfica, tot això avui dia, eh? En canvi, quan parlem d'intel·ligència artificial general, i si ens ho mirem des del punt de vista, si la definim com la multitasca, és a dir, aquella intel·ligència artificial que sap fer moltes coses diverses i diferents, però sense tenir estats mentals, oblidem-nos de la ment i de la consciència i de les coses de la IA forta, no? Limitant-nos simplement al fet de que fa un ventall extraordinàriament ampli de tasques amb àmbits molt diversos i que ho fa molt bé en tots aquests àmbits. Això, si s'aconsegueix, això li podríem dir intel·ligència artificial general, eh? Algun dia. Dic algun dia perquè ara, avui dia, encara no s'ha demostrat, això, eh? És un tema de recerca molt complexa. Jo penso que sí que s'hi podrà arribar a fer intel·ligències artificials, doncs, amb un grau de generalitat força significatiu o important o elevat, que això aquí sí que crec que sí, si és com la forta crec que no, amb la general crec que sí, però encara no som allà. I aquí ara la gran discussió és que alguns diuen que hi serem d'aquí un any o dos, i altres, com jo, diem que n'hi ha per dècades. Aquesta seria l'altra polèmica, no?
Per tant, segons vostè, les intel·ligències ara mateix són manco intel·ligents del que pensam.
Exactament. Són això mateix. Jo m'atreviria a dir que algunes, i en particular aquestes més recents del ChatGPT, que al darrere se'n diu intel·ligència artificial generativa, tècnicament, d'això, no només perquè generen textos, sinó generen imatges i vídeos a partir d'una descripció textual i tot això, hi ha estudis molt seriosos científics que demostren clarament que són incapaços del més mínim raonament, del raonament més simple no el saben fer. En canvi, l'intel·ligència artificial no generativa, l'anterior, l'antiga, la que ja fa molts anys que existeix, des de fa 50, 60 anys, amb aquella sí que havíem aconseguit que fes emulés certs aspectes del raonament. No raonen com nosaltres, i no pensen les màquines. Ara, es pot fer computacionalment, que en diem, es poden fer algoritmes que puguin raonar, per exemple, deductivament, seguint, per exemple, el modus ponens, que seria similar, per qui no m'entengui aquestes paraules, al silogisme aristotèlic, per exemple. Si tots els homes són mortals, vale? com que el Ramon és un home, el Ramon és mortal. Mm-hmm. Aquesta deducció, com que sóc home, sóc mortal, això és una deducció, és una inferència lògica. Això sí que les màquines ho saben fer. Els dones el que en diem regles d'inferència, si A és cert, aleshores B és cert, i la màquina és capaç de deduir B, deduir la conclusió, quan A és cert. Si veu que un A és cert, dirà que el B també és cert. D'acord? Això es diu, tècnicament, amb lògica matemàtica, el modus ponens. Això ho sabem fer amb màquines. Curiosament, la intel·ligència artificial generativa, aquesta més recent i tan espectacular, no té la més mínima idea de raonar. No raona. Per tant, jo fins i tot diria que hem anat enrere. És a dir, en aquests moments, la intel·ligència artificial generativa no és en absolut intel·ligent, perquè no és tan sols ni capaç de fer els raonaments més simples que abans, amb altres maneres, altres mètodes d'intel·ligència artificial, sí que se saben fer. No és que s'hagin abandonat. Afortunadament, el fet de que hagi, ara ens hagi envaït aquesta intel·ligència artificial generativa no vol dir que hem llançat a la paperera tot l'altre que es feia d'intel·ligència artificial. Menys mal que no. Menys mal que no. Perquè jo penso que d'aquí un temps el que llançarem a la paperera serà la intel·ligència artificial generativa. O la complementem amb moltíssimes coses, però ella per si mateixa jo no li veig massa futur, científicament parlant. Per tant, com que no hem llançat la paperera, la intel·ligència artificial més clàssica, afortunadament, doncs aquesta hi continuem treballant. Hi ha molta gent que continua treballant i fent models cada vegada més sofisticats de raonament, de planificació, de moltes coses, de resoldre problemes complexes, sense que sigui aquesta intel·ligència artificial generativa tipus ChatGPT. Però resumint, jo diria que la generativa és útil, certament per coses que es poden fer amb ella, però no és intel·ligent.
Mm-hmm. Hi ha hagut moltes etapes, i ara mencionava, no?, d'on veníem i d'on estem, i per aventura aquest boom que hi ha hagut ara d'intel·ligència artificial generativa ha fet que arribi al gran públic,
sí,
però
eh?
perquè ha passat per diferents etapes, perquè ara hi ha aquesta explosió i aquesta passió per aquest tipus d'eines.
Bé, perquè fins ara no hi havia mètodes o eines d'intel·ligència artificial que siguin disponibles a milers de milions de persones. Simplement les desenvolupaven les empreses i centres d'investigació també, i les empreses les feien servir per les seves coses, no?, per resoldre els seus problemes o per les seves aplicacions, i ja està. Però la gent del carrer no se seia davant d'un ordinador i començava a interactuar amb la intel·ligència artificial. En canvi, ara amb la IA generativa, aquest xat, i en particular pel ChatGPT, que és el que tothom fa servir més, hi ha altres coses a part del ChatGPT, mm-hmm. Però, bueno, diguem-ne, el més conegut, el que tothom segurament haurà sentit a parlar, de la gent del carrer, doncs resulta que per primera vegada ets conscient, a més, de que estàs interactuant amb una cosa que en diuen intel·ligència artificial. Perquè que interactuem amb intel·ligència artificial ja fa molts anys. En un mòbil, el que fem servir un mòbil, el que comprem per internet, el que fem servir, jo què sé, ens recomana una plataforma, ens recomana una pel·lícula a veure, o el YouTube ens recomana ens proposa el següent vídeo, tot això, aquí hi ha molta intel·ligència artificial. Per tant, la gent ja estava fent servir intel·ligència artificial, però no n'era realment conscient, no se n'adonava. Uh-huh. No? Bueno, i en canvi ara és com més clar que quan fas servir, per exemple, el ChatGPT, estàs interactuant, conversant, entre cometes, amb una cosa que se'n diu intel·ligència artificial. I això és, el posar-ho a la disposició de tothom, pràcticament, doncs és el que ha fet que se'n parli tant i que sigui tan persuasiu i que ens sembli, ens doni la sensació de que ens entén quan no ens entén absolutament res, no entén absolutament res de veritat, en el sentit del que diem, el que pensem els humans, que és entendre. Si definim la semàntica i entendre d'una manera molt laxa, llavors, bueno, podries dir que el ChatGPT entén, però en la realitat no entén coneixement, o sigui, en comprensió profunda de lo que li dius i lo que genera és zero, absolutament zero. No té cap mena de comprensió, de cap mena. Dona la sensació de que sí, o sigui, ens estan enganyant d'alguna manera, s'està fent passar perquè el com d'intel·ligent i d'humà, i gairebé humà, quelcom que no ho és. I això, fins i tot, té implicacions ètiques, vull dir, importants.
Ara en parlarem de les implicacions ètiques i dels possibles problemes que puguin derivar d'aquest boom de la intel·ligència artificial, però li volíem demanar abans com aprèn una intel·ligència artificial, perquè, evidentment, té diferències un procés d'aprenentatge que pugui fer una persona humana.
Com aprèn? Bueno, pues no, és que altra vegada... aprendre, raonar, tot això són paraules antropomòrfiques, antropomorfitzem contínuament. A veure, no aprenen el sentit humà d'aprendre, per començar. O sigui, no tenen uns coneixements, una saviesa, uns coneixements, i quan aprenen quelcom, entre cometes, aprenen quelcom de nou, ho relacionen amb el que ja sabien, com incrementalment, com fem els humans. Els humans aprenem incrementalment. Anem aprenent coses noves i les relacionem amb coses que ja sabíem, i cada vegada que aprenem una cosa nova no oblidem el que sabíem abans, completament tot el que sabíem abans. Home, sí, tenim unes memòries que no són perfectes, òbviament, no? I millor, fins i tot, és molt millor que no tinguem memòries perfectes, per cert. Aquí he obert i tancat un parèntesi ara, però la manera que tenim d'aprendre els humans no té res a veure amb el de les màquines, val? O sigui, no res a veure. Per tant, altra vegada, quan diem que la màquina aprèn i tal, estem fent un llenguatge una mica complicat, una mica perillós i metafòric, sobretot, no? Ara sí que és veritat que una màquina, doncs, entrenant-la amb moltes dades i moltes dades i moltes dades, mostrant-li moltes imatges de gats i moltes imatges de gossos i moltes imatges de cotxes i d'arbres i no sé què, després d'entrenar-lo amb milions i milions d'imatges, li mostraràs un arbre que abans que no havia vist abans, o un cotxe que no havia vist abans, amb una posició diferent de les que les havia vist abans, encara que sigui el mateix cotxe. I potser ho identificarà correctament, no? Però que ho identifiqui correctament, que classifiqui correctament, no vol dir que entengui res del que està veient. Això és una altra cosa. Entendre el que hi veus és una altra cosa, I comprendre les relacions entre els objectes, això tampoc ho entén, no? Pot observar una persona recolzada contra una paret, pot dir, mira, aquí hi ha una persona i això és una paret. Però no comprèn el concepte d'estar recolzat. No comprèn que una cosa és la paret està feta d'un material sòlid i que, per tant, la persona aquesta no pot travessar la paret. No comprèn que la persona s'està recolzada i per això no cau, que si segons si té una posició molt inclinada i no hi ha paret, no s'aguantaria perquè no està en posició estable. Nosaltres tenim molts coneixements dels objectes i les seves relacions i coneixements del món que ens envolta, que són coneixements de sentit comú, així se'n diuen, que les màquines no tenen. Per tant, no tenen aquesta comprensió, no? Per tant, s'entrenen mostrant-li molta informació, milions de vegades les mateixes coses, i en canvi, com aprèn un nen petit a distingir un gat d'un gos? Li ha de veure 3 milions de gats i 2 milions de gossos per distingir un dels altres? No, amb un gat, o dos, potser, si m'apures, o que he vist uns poquets gossos, i ja, a partir del moment en què en vegi un altre, i un altre gos no et dirà que és un gat, i viceversa. No dirà que és un gos, si veu un gat no dirà que és un gos. I que és que estem parlant de coses molt diferents, en el fons, i això és una font de confusió, aquesta mania, aquesta trampa que caiem en la trampa de l'antropomorfització.
Per tant, lluny de superintel·ligències, de pel·lícules de ciència-ficció, de que la intel·ligència artificial pugui dominar el món, que això és bastant improbable amb tot el que hem xerrat.
Ja veus com fa riure, no?
Però sí que hi ha, i abans ho mencionàvem, alguns problemes, evidentment van lligats a l'ésser humà, no a la mateixa intel·ligència, i els usos que li donam a aquesta intel·ligència. Quins són les majors problemàtiques? Perquè n'hi ha unes quantes.
Ui, n'hi ha unes quantes, i tant. Hi ha unes quantes i malauradament ara n'hi ha més que fa uns pocs anys, no? Ja tots hem sentit a parlar de que amb la intel·ligència artificial doncs ja pot estar esbiaixada i discriminar, hi ha aplicacions absolutament lamentables que en alguns casos s'han denunciat i s'han deixat de fer, com filtrar currículums de persones per una intel·ligència artificial, no? I ja no passes a la fase d'entrevista, perquè la intel·ligència artificial ja ha decidit que no, que no, el teu perfil no, no convé en aquell lloc de treball. Això és una autèntica bestiesa, perquè una persona és molt més que el que està escrit en el seu currículum, i a més, no, vull dir, encara que sigui molt exhaustiu el que has escrit en el currículum, no? O decidir si una persona li donaràs llibertat condicional sota fiança o no, predint que potser tornarà a la probabilitat de que delinqueixi. Tot el que se'n diu intel·ligència artificial predictiva no té sentit, no té base científica. I és un gran problema. Per mi, un dels grans problemes és l'ús, el mal ús d'aquesta intel·ligència artificial que se'n diu predictiva. És aquella que s'utilitza per aplicacions que prediuen. Predir el futur, això no ho sabem fer nosaltres. És impossible predir el futur. Però hi ha moltes coses, molt imponderables, moltes variables amagades que hi poden haver entremig sobre el teu comportament futur. Tu no tens per què tenir en el futur el mateix comportament que tens ara. I la intel·ligència artificial parteix de la base de que tot és estable i tot continua igual. Són hipòtesis molt fortes que no tenen per què complir-se, no? Per tant, és això el problema. El problema no és... La artificial per si mateixa no farà res. I per molt intel·ligent que arribi a ser una intel·ligència artificial, suposant que li puguem aplicar el terme intel·ligent a una intel·ligència artificial en el futur, per molt sofisticada, diria més aviat, que arribi a ser, no serà mai... Serà sempre diferent i aliena a una intel·ligència humana. Mm-hmm. Per tant, jo trobo que és diguem-ne molt arriscat prendre decisions i coses que són realment humanes, que haurien de ser preses només per humans, no? I això és un gran problema. No hem de tenir por de que cap intel·ligència artificial controli el món. Si de cas, seran persones que seran les que estaran interessades en controlar i en tenir poder i que utilitzaran com un instrument més la intel·ligència artificial per arribar a tenir aquest poder i aquest control.
Mm-hmm. Perquè al cap i a la fi són empreses les que, sobretot ara, amb aquest boom del que parlàvem, inverteixen en aquest tipus d'intel·ligències artificials i surten, parlàvem de ChatGPT, però hi ha mil programes d'intel·ligència artificial generativa, entre d'altres, i al cap i a la fi són interessos privats.
Sí, absolutament. Bueno, aquesta gent, aquestes grans tecnològiques i les no tan grans també, el que els interessa i és, bueno, i tampoc ens ha d'estranyar. Finalment és la finalitat d'una empresa, no? Fer diners, no? Uh-huh. Tenir beneficis, que les seves accions, el seu valor bursàtil pugi i atraure inversors multimilionaris. Llavors, quin discurs han de fer per aconseguir grans inversions i perquè sigui que les accions pugin i tot això? No et diran que no, que l'intel·ligència artificial té moltes limitacions, que bueno, això no, realment s'equivoca molt quan prediu, està molt esbiaixada. Es tirarien pedres sobre la seva teulada. Som gent com jo, som els altres, els que no tenim interessos econòmics i ens ho mirem des d'una altra perspectiva, que hem de cridar l'atenció sobre això. Que si hem d'esperar que ells estiguin preocupats pel bé de la humanitat i de la societat, estem arreglats, perquè a ells els interessa fer negoci i s'ha acabat, no? I, malauradament, aquesta intel·ligència artificial generativa, ara, en aquests moments, qui té la paella pel mànec i qui decideix cap on van són aquestes, són res, mitja dotzena de persones darrere de grans empreses tecnològiques, no? És el Silicon Valley, no? El típic home blanc i segurament neocapitalista, neoliberal extrem, i si m'apures i m'atreveixo a mullar-me, de dretes.
Tots aquests biaixos es poden corregir, aquests biaixos que tenen això, perfil d'home blanc, sí. No? Però evidentment ben marcat per aquestes empreses, aprenent, entre cometes, com aprenen les intel·ligències artificials, el mateix ChatGPT donant unes certes respostes, això es pot corregir?
Bueno, és molt complicat, perquè... Hi ha uns problemes del ChatGPT en quant a les seves falsedats, a les respostes i les errors que fa, que molts creiem que la solució no es veu per enlloc encara. Això que en diuen que al·lucina, no? És un altre terme antropomòrfic, per cert, no? Quan fa aquests errors, no? No es veu que científicament hi hagi una bona solució a aquests problemes, perquè intrínsecament el que fan és calcular quina és la paraula més probable que seguirà una seqüència d'altres paraules, no? I això, d'entrada, no preserva la veritat, és a dir, no ens garanteix la veritat. Al darrere no hi ha programada una lògica matemàtica que preserva la veritat, que és el que s'hi feia l'intel·ligència artificial anterior, aquesta que he dit abans, que és capaç de fer raonaments deductius, el modus ponens, tot això. Uh-huh. Llavors, preserva la veritat. Si hi ha, llavors, bé, claríssimament A, no hi ha dubte que és cert, deduirà bé, i això és veritat també, no és un error, no farà mai un error deduir bé. És preservador, preserva les veritats, la intel·ligència artificial més clàssica. Aquesta intel·ligència artificial generativa que veiem ara, res de tot això. Calcula les probabilitats de la següent paraula i s'ha acabat. Al darrere no hi ha res que li permeti ni verificar, ni comprovar, ni res de que el que està generant és veritat, perquè intrínsecament no està programat per fer això. O sigui, els mètodes que hi ha darrere no permeten fer-ho, això, no? Per tant, tenim un problema. Per això deia que acabarà petant, en la meva opinió, eh? De fet, totes aquestes mediocritat i falsedats que està generant serveixen per retroalimentar a ella mateixa i altres intel·ligències artificials, amb el qual fa l'efecte bola de neu, va creixent, és com un cercle viciós on cada vegada hi estem cada vegada generant, estem envaint internet de cada vegada més falsedats, no certeses, no verificades, i això és un problema enorme, perquè arribarà el moment en què ja no podràs entrenar les intel·ligències artificials, perquè les entrenaràs amb el percentatge de informació falsa que servirà per entrenar-la serà tan gran que ja no servirà per res, no servirà per res entrenar-la, perquè anirem augmentant aquesta bola de neu de falsedats, no? Això se'n diu el col·lapse, ja té un nom tècnicament i científicament, se'n diu el col·lapse d'aquests models de llenguatge, el col·lapse d'aquesta intel·ligència artificial. I penso que això està a punt de passar ja, i no té una solució tampoc això. O sigui, hi ha molts problemes d'aquests models generatius, d'aquesta societat generativa, que no veiem solució. L'única solució és deixar-los estar i fer servir mètodes alternatius, alguns que ja estan inventats, millorar-los, o potser agafar aspectes que encara poden ser útils d'aquesta intel·ligència artificial generativa i fer híbrids, juntar-los amb mètodes més que hi ha, potser són més antics o potser alguns seran nous, d'intel·ligència artificial no generativa, més clàssica, més basada en el raonament de veritat i en la veritat, i fer una unió, un híbrid, que en diem, i potser allò, potser penso que això es pot donar, podria donar lloc a intel·ligències artificials molt més interessants que el que tenim ara.
Tenim una confiança excessiva en la intel·ligència artificial ara mateix, per tot això que hem estat comentant ara. No sé si creu que nosaltres mateixos, els generadors d'aquesta eina, al cap i a la fi som responsables d'això, com aconseguim que això canviï, tenint en compte que la nostra pròpia estructura social ens empeny a no pensar, a no reflexionar, parlant sobretot de fake news, de notícies falses o d'aquesta intel·ligència basada en la no veritat.
Bueno, el que s'ha de fer és exigir, finalment, de vegades, des de baix cap a dalt, des de la gent, des del carrer, es poden fer bastants més coses de la que molta gent es pensa, no? Exigir, per exemple, una regulació molt estricta, més estricta encara que la llei europea actual, que és un bon pas, és un camí, és un pas cap a la bona direcció, però queda curt en molts aspectes, en la meva opinió, no? I a més, administrativament, burocràticament, és molt complexa, serà difícil complir-ho, encara que vulguis complir-ho, les normes d'aquesta llei europea d'intel·ligència artificial. Doncs, per una part, regular i educar. O sigui, només aquí hi ha dues grans potes, que són les que es poden, d'alguna manera, no sé si dir salvar, o almenys disminuir, d'alguna manera, els riscos o els efectes negatius de la intel·ligència artificial quan estan en males mans, perquè no és ell per ell mateixa, insisteixo, no és ella per si mateixa, és gent que hi ha al darrere que l'utilitza com a instrument per fer mal, no? Doncs s'ha d'exigir i educar la gent pensament crític, que això ja és una paraula, ja és un terme molt, molt suat, que diríem, no? Perquè queda molt bé parlar de sentiment, però és que és veritat, no? Has d'aproximar-te a la tecnologia i a la digitalització amb un pensament molt més crític, eh? No pensar que perquè que allò que diu la màquina necessàriament, per definició, ja serà correcte, no? Això és una falsa, és tot el contrari, no? Per tant, jo crec que educar i regular és l'única cosa que d'alguna manera ens queda a les nostres mans per intentar, a veure, i després dels poders públics, doncs jo què sé, ara els Estats Units tornen a parlar de, per llei, obligar a fragmentar Google, perquè aquestes grans tecnològiques s'han fet massa grosses i són incontrolables. Tenen més, molt, massa poder, més poder que països sencers, no? I són uns quants, unes quants persones que el seu interès és enriquir-se. Ja em diràs tu, és terrible que la humanitat, el futur de la humanitat, estigui pendent depengui, diguem-ne, d'unes grans tecnològiques que el seu objectiu és enriquir una elit, no? Això no és progrés, en absolut, és tot el contrari, eh? El progrés, degut a una tecnologia, és quan aquesta tecnologia se'n pot beneficiar a tothom, pràcticament. Si els progressos tecnològics se'n beneficien uns quants només, això no és progrés, en absolut. No sé com dir-li, però no és progrés.
Podem legislar, mencionava aquesta legislació europea, més enllà?
Bueno, fora d'Europa difícilment. Califòrnia ara també és el primer estat dels Estats Units que s'han atrevit a legislar sobre l'intel·ligència artificial. No conec els detalls de lo que hem fet, eh? No, encara no he tingut ocasió ni temps de mirar-m'ho detingudament, però és un estat només, no és tot l'estat, no són tots els Estats Units, no? Però està bé que també hi hagi gent allà que pensi que cal regular. Llavors tenim l'altre gran pol, que és Xina, l'altra gran potència avui tecnològica és Xina. Fins a Xina, doncs, és el que diuen des de dalt el govern i s'ha acabat, eh? Vull dir, allà no hi ha discussions, allà no demanen els interessats, no demanen el que en diuen en anglès els stakeholders, és a dir, els interessats, la gent, no els hi demanen què hem de fer, eh? Què opineu? No, allà es decideixen de dalt des de dalt de tot i s'ha acabat, no? I aquí, a callar, eh? A callar, vol més que callis, perquè si no te la jugues, no? Per tant, jo aquest model, la veritat, el trobo lamentable. El model americà, bueno, està tot el motor, tot el que hi ha al darrere és aquests interessos de grans empreses, i en particular el Silicon Valley, i persones absolutament perilloses i nefastes com Elon Musk, perquè aquesta persona és de lo pitjor que ens ha tocat viure en el segle XXI, és que hi hagi un personatge com el senyor Elon Musk, vale? Deixeu-m'ho dir clarament. I allà, doncs, són aquests, lamentablement són aquests, no?, els que dicten les coses. Aquí a Europa intentem, bueno, no sé, una cosa cultural o històrica, que intentem fer les coses una mica més bé, potser, i intentem regular, encara que no sigui òptim la regulació que està fent, però intentem regular. Mm-hmm. I la meva opinió és el camí que s'ha de seguir, a part d'educar, eh? Sempre no ens oblidem mai que hi ha la pota de l'educació, que és fonamentalíssima, eh? Si aquesta funcionés molt bé, no caldria l'altra, eh? No caldria segurament la de la regulació, m'atreveixo a dir no, fins i tot, però no, però malauradament no és així, i per tant cal també regular, no? I els que diuen que regulant estem retrasant la innovació, això és una mentida absolutament terrible, perquè no és veritat. No és veritat. No hi ha res que demostri que el fet de regular quelcom alenteixi la innovació. Bé es regulen els medicaments, bé es regula el menjar, no? Hi ha llocs que no, eh? Però hi ha llocs que sí. Ara t'ho imagina't, ara faig una metàfora amb això, amb un supermercat, amb una farmàcia, no? Imagina't que hi hagi un lloc, una espècie de farmàcia, on tinguessis els productes que han sigut aprovats per l'Agència Espanyola de Medicaments o per l'Espanyola de Medicaments, la que sigui, internacional, i que saps que hi ha unes proves clíniques que han fet que hi ha uns efectes secundaris, que està tot ben regulat, que s'han fet estudis, i saps que pot ser efectes secundaris que poden ser dolents, però almenys estan identificats i tal, i t'estàs avisat i tot. Vale? Tenim això. I l'altra banda tens un prestatge on hi ha tot de medicaments que venen d'un país X que no hi ha res regulat allà. Que algú, pam, una empresa, una farmacèutica, descobreix un nou fàrmac i no hi ha cap control. Pam, el fot de seguida al mercat per fer quartos, per fer diners. Ara tu ets un comprador, el medicament aquest potser que no ha passat aquestes regulacions, aquestes proves i anys d'ensajos clínics, ha costat menys el seu desenvolupament, per tant serà més barat. Però tu, com a persona informada, què faries? Què compraràs? Aquell que potser al cap de 4 dies estàs pitjor que abans, perquè no saps quins efectes secundaris tindrà, ni els terribles que poden ser, o un medicament que ha passat per una, que està complint una regulació. Doncs amb el software hauria de ser el mateix. Ara tens un software aquí, desenvolupat per no sé quin país, on no hi ha cap tipus de regulació. Vale? Tens un software d'un poet a Europa, on ha passat per uns controls, fins i tot una espècie d'ITV, o sigui que les diverses versions del software s'han anat verificant periòdicament, cada any, cada dos anys, cada vegada que hi ha una nova versió es torna a comprovar de manera independent, que no hi hagi, que no hi hagi biaixos, que no hi hagi, en fi, tot de... Jo per mi tinc clar també quin software preferiria fer servir a la meva empresa. Per tant, és tot el contrari. El fet d'un software que estigui regulat hauria de ser un element de màrqueting a favor. O sigui, s'hauria de fer servir com un aspecte positiu per vendre més. O sigui, que això que la innovació i que la, perdó, que la regulació pot afectar els beneficis de les empreses que han de passar per aquesta regulació és fals.
Molt poc temps, però sí que li volem demanar, no li farem fer prediccions, perquè sabem que les intel·ligències predictives no ens agrada massa
i
encara.
I les naturals tampoc, no som gens bons predint, els humans, per cert.
A veure, una predicció, anem a provar, d'aquí 10, 20 anys, com estarà la intel·ligència artificial?
D'aquí 20 anys no tinc la més mínima idea. Si pot haver-hi una tecnologia diferent a la del silici que parlàvem abans, que permet consums molt baixos, perquè un altre problema és que consumeixen molta energia elèctrica, les actuals energies generatives no són sostenibles en absolut. Mm. Això és un altre problema, eh? I aigua també consumeixen per refrigerar que no vegis. I en períodes de sequera, clar, és un gran problema. Però, dit això, clar, a veure aquestes intel·ligències artificials... Espera, ara m'he perdut una mica.
Una predicció.
Sí, ah, sí. A veure, a 20 anys jo deia que no, però i els motius eren aquests, no? Perquè, a més, va molt ràpid, això, no? I no sabem què pot passar. I estava dient del canvi tecnològic que podia, entre altres coses, podia donar avantatges a nivell del consum, però no només això. Una nova tecnologia que podia provocar, que podria permetre emular d'una manera molt més acurada el funcionament del cervell, que fossin una cosa que en diuen memristors, que són uns dispositius electrònics que en lloc de ser 1 o 0, com deia abans, dos símbols, és tot un continu. Els memristors treballen són funcions, s'implementen, això és una mica tècnic, funcions contínues, no només saltar de l'1 al 0, sinó tot el que hi ha entremig. Vale? El cervell no va de 1 a 0. Vull dir, les neurones van acumulant de forma contínua una sèrie de senyals, d'estímuls, i a partir d'un moment, pum, es disparen, d'acord? O sigui que fer, doncs, circuits electrònics que siguin molt més propers a com funciona el cervell humà, això podria contribuir a millorar molt la intel·ligència artificial. Però si es donen aquestes circumstàncies, que hi ha aquests canvis de tecnologia, progressos científics i tecnològics prou importants, la intel·ligència artificial d'aquí 20 anys no pot tenir res a veure amb la que tenim ara. Però no sé quina serà. Perquè jo que sé què serà. Potser estarà basada en la fotònica, o això amb els memristors que deia jo, o jo que sé quina altra tecnologia serà. No, és que és molt, molt difícil. No, si tinguéssim una bola de cristall, ja potser podríem respondre millor. A 10 anys vista, també és un plaç molt llarg, 10 anys. També és un plaç molt llarg. A 10 anys vista jo potser sí que començo a veure que és possible que hi hagi intel·ligències artificials generals. Compte, no fortes, no amb estats mentals, sinó multitasca, que et permetin fer una gran varietat de coses diferents, no? I que comprenguin una mica millor que ara el llenguatge i tot, perquè hagin interaccionin amb el món, tinguin d'alguna manera un cos, no? Estiguin més en un cos robòtic, per exemple, que permeti que la intel·ligència artificial aprengui observant, encara que sigui vídeos, doncs en el món real, però representacions del món real puguin aprendre propietats dels objectes i relacions entre els objectes, sinó que en diem aprendre molts coneixements de sentit comú, de com funciona el món al nostre voltant. No només els objectes físics, sinó sentit comú sobre les relacions socials, no només els aspectes físics. No? Això penso que en 10 anys veurem resultats molt espectaculars en intel·ligències artificials que cada vegada seran més generals i tindran cada vegada més aquests coneixements de com funciona el món, de sentit comú, i per tant ja comprendran el llenguatge d'una manera que podríem començar a dir que és una comprensió real i profunda del llenguatge, no com ara. Jo penso que això en 10 anys és possible.
A veure si no perdem nosaltres el sentit comú, com a humanitat, i podem fer que aquesta intel·ligència artificial també l'entengui, o entengui una miqueta més. Ramon López de Mantras, moltíssimes gràcies per aquesta estona tan nostra. És un plaer.
Molt bé, ha estat un plaer per mi també. Gràcies a vosaltres.
Ràdio Club, un podcast d'Anna de la Salut per a IB3 Ràdio, amb la col·laboració tècnica de Toni Cardell. Totes les músiques i recursos sonors que heu sentit han estat fets amb intel·ligència artificial. Tots els episodis disponibles a la web i a l'app d'IB3. Un especial agraïment a Marina Cànovas, al CSIC, l'Institut d'Intel·ligència Artificial, a Catalunya Ràdio i a IB3 Ràdio.
Where digital dreams take shape, Ramon speaks within an analytical voice, asking what is real in this norm. Is it intelligence or just imitation? A dance of data without emotion. In the world of code and constant calculation, there are limits that the soul can never cross. What is human? What is mechanical? The artificial will never learn to love. Neither so intelligent nor so artificial makes us ask what is essential. Between zeros and ones in universal science, where is the magic of natural thought? Founder of knowledge, a path to explore. With Ramon, we unravel his entire past. From the 3A to today's rethinking, what are we when the machine has spoken? Machines learn, but they don't feel. The limits are clear, but they don't present themselves. He says that AI is just a mirror, a reflection of the world, cold and neutral. But humans carry within them the gift of neither so intelligent nor so artificial. The truth is found in the most human space. An uncertain future, but always essential. The question persists, are we what we have created? But always essential, the question persists, are we what we have created? Us with a reflection. Science advances, but where is the direction? Is it ethics that guides this path, or are we lost in the search for a destiny? Neither so intelligent nor so artificial, the human heart remains the central axis.
IB3 Podcast, un món de sons.